A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Temps era temps que vam sortir de l'ou, amb l'hora muscul, la pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul, amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac. Temps era temps que més que bon...
Dilluns 6 d'abril de 2020, segons el calendari gregorià, dia 2 de la quarta setmana de confinament. Són les 20 hores i 5 minuts. Ho escric tot al meu quadern de bitàcola. El control tècnic, Ivan López i Miqui Fiol, ajudant en el comandament de producció, Ferran Vallès, a documentació, Joan Trias i Elida Reig. El micròfon, acompanyant-vos tota la setmana, Araceli Bosch. Tenim per davant dues hores de navegació a través de la ràdio. Com aneu de temps per escoltar la ràdio avui? En quin moment vos trobau? En el moment en què no teniu temps de res? Pot ser ara mateix el rellotge és el que manco vos importa. Vos angoixa pensant els dies que han de venir? O esteu aprofitant el temps, com no ho havíeu fet mai? De temps i les seves variants, xerrarem avui a l'equip de guàrdia. A la primera hora ens acompanyarà Laura Pubill. Ella és experta en gestió del temps, conciliació i superproductivitat. Després mirarem la dimensió física del temps. A la doctora en física, Alicia Sintes, investigadora en el camp de l'astronomia d'ones gravitacionals. Amb un home del temps, com Joan Barceló, el de l'informatiu balear, ens endinsarem en el món del paranòstic. I amb un altre doctor en física, Víctor Omà, del grup de meteorologia de la Universitat de les Illes Balears, farem prediccions de temps i entendrem com l'estudi del temps i del clima pot ajudar en el camp de l'agricultura, l'energia o fins i tot a l'hora de preveure l'ocupació de llits als hospitals. Amb el professor de llengua castellana, Juan Alcaraz, conjugarem els temps verbals, que de llengua també va el temps. I a la segona hora, l'homenatge serà per Luis Eduardo Aute, a qui el temps no deixarà mai en l'oblit.
A vegades sent que el temps, la vida, corre massa aviat i que no m'arret per tot el que m'havia planejat. No vos passa? És una sensació que jo tinc lligada amb el pas dels anys. No record fer aquesta reflexió als 20. És com si jo m'hagués enralentit i el temps s'hagués accelerat. Tal vegada, abans em deixava anar més i ara que som més conscient de tot i tinc més responsabilitats i les prioritats clares, m'agradaria que el dia tingués 30 hores o no tenir la necessitat de dormir, una de dues. Sigui com sigui, aquesta és la sensació que tinc i tindrà molt a veure amb l'organització i gestió del temps, segur, o amb aquestes ganes d'aferrar-me a la vida i de gustar-la a poc, no ho sé.
De los pasos errantes, del buscador de señales, nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión.
Idò, de temps, com ara mos llegia en Amparo, un oient d'IB3 Ràdio, de temps xerrama la nostra primera convidada. Ella és Laura Pubill, experta en gestió de temps, conciliació i superproductivitat. Benvinguda, Laura, en aquest equip de guàrdia.
Hola, què tal? Moltes gràcies, Araceli.
Benvinguda. Ara en Amparo mos xerrava dels temps i la seva apreciació dels temps. Laura, què és per tu el temps?
Bé, jo el temps sempre... per una banda, certa, m'agrada dir, temps psicològic, no? La sensació, com molt bé deies i com molt bé estàs llegint, Amparo, aquesta sensació del temps, no? Que a vegades les coses ens passen de massa ràpid i hi ha altres moments que desitjaríem que volassin i no passen mai, no? És una sensació psicològica o energètica. Per una altra banda, està el temps de rellotge, com el dic jo, no? Les 24 hores que se mos donen per igual a tots nosaltres quan ens aixecam cada matí i que és un cheque en blanco, no? Que quan arriba al final del dia s'ha acabat i si l'has aprofitat bé no torna mai. Per mi és el valor més gran que existeix i crec sincerament que és que menys valor li donem a vegades o menys conscients som de que és un valor que mai torna.
I la teva percepció del temps ha canviat ara amb el confinament?
Sí, bueno, el confinament, jo el que he notat és que és imprescindible seguir una rutina. És a dir, ara amb el confinament, la gent que realment no està enfocant bé les seves hores del dia, empleant-les o invertint-les en qualitat, en projectes que realment li importen, no? Un poc amb el dia a dia, però amb aquella visió, perquè demà vendrà i sortirem, i aquesta sensació jo tinc, bueno, clientes, no?, que me diuen estic com a perduda, no? Tinc una sensació com a que les hores passen ràpid, però per una altra banda no els aprofit. És una falta de rutina que jo crec que és imprescindible en aquest moment de confinació, perquè la rutina el que te dona és que tinguis una hora dedicada a cada cosa i sobretot que la puguis emplear a el que realment t'importa. Per jo la sensació de temps és relativa, no sent que hagi canviat gaire perquè duc una rutina molt ben estructurada i enfocada realment a les coses que realment m'importen a nivell personal i professional.
I creus que amb aquesta experiència de desconfinament podem aprendre de la gestió del temps?
Bé, jo crec que és com tota la vida, no? Aprendre es vol aprendre i crec que sí que és una gran oportunitat per aprendre, perquè està clar que és un moment molt difícil i molt dur i estressant, per qui més qui menys, és una situació molt, molt, molt difícil, però no podem deixar d'observar que realment en tota crisi sempre hi ha hagut oportunitats, i jo crec que és una gran oportunitat ara mateix aturar-te un poc i donar-te en compte que si tens temps, sempre tenim temps, Araceli, sempre tenim temps. El tema és que no el sabem gestionar adequadament. Ara sí que tenim temps i jo te diria que més que mai, perquè és un moment on podem aprofitar per reflexionar, per estar més a prop de la gent que estimam, per tornar-nos més creatius, per realment pensar en què volem invertir les nostres hores del dia, tant ara com quan passi el confinament. Crec que és una oportunitat per aprofitar el temps per reflexionar i per realment també continuar amb una rutina on invertim les nostres hores amb les persones que més estimam.
I aquesta rutina i aquesta reflexió mos ha d'ajudar a avançar?
Sí, 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 efectivament. Sempre ha d'ajudar a avançar, perquè si... jo sempre xerro d'objectius des d'un lloc profund, no? Des d'una autoreflexió, perquè si no, posar-te objectius o cercar la productivitat sense realment saber on vols anar és absurd, no? És a dir, al final som productius quan realment sabem on volem anar, i aquest destí és el que normalment deim objectius. I aquests objectius, tenir-los amb claritat, és el que ens ajudarà molt poder invertir temps de qualitat en cada projecte. La rutina realment sí que et dona una estabilitat psicològica on tu estàs fent un dia a dia enfocat, tranquil, amb aquesta visió de demà, no? Amb aquest curt plaç, seria dins que nostre, però amb aquest mitjan i llarg plaç, perquè el demà vendrà i esperam que molt més aviat de lo que mos pensam.
Clar, ara estem dins que nostre, jo t'he presentat com a experta en gestió del temps, conciliació i superproductivitat. T'ha agafat el coronavirus en família, no, Laura?
Sí, sí, m'ho ha agafat en família i és vera, és un moment que conciliar ara no, ja no és una opció, sinó que és sí i sí, no? En el final és vera que sempre xerram de conciliació i pareix que ho sempre apuntant cap a de fora, no? De conciliació... com un poc culpant les empreses o culpant organismes que no ajuden a conciliar, i jo sempre et xerro d'aquesta conciliació des d'un lloc dintre teu on què és que pots fer tu per conciliar de debò la teva vida, no? I efectivament m'ha agafat en família, m'ha agafat a casa, amb tres nens petits, no? amb dos meus i un de la meva parella, i és un repte, tens feina, tens resultats que presentar, tens projectes en marxa que no vols que se quedin a l'oblit i que has de tirar endavant. És a dir, hi ha que ser flexibles amb el pla, no? Sempre hi ha que ser flexibles amb el pla perquè tal i com hem pogut comprovar, la vida mos mou i no tenim control, no? De tot el que ve i el que passa. Però sí que és vera que si tu tens uns objectius clars i saps realment cap a on vols anar, tant a nivell personal, familiar com professional, tenint aquests punts de destí clars, sempre ser flexible amb el pla és molt més senzill, no? No és el mateix que un vaixell que no té un barco sin rumbo, no? Que al final pues ve, com ara, un temporal i te vas a la deriva. No, al final, si tu tens realment uns objectius, i per això, Araceli, moltes vegades que xerram d'objectius a nivell professional només, i això no és cert, ja que tenia objectius a nivell personal per un mateix, a nivell familiar, per la nostra família, la nostra parella, els nostres fills, i evidentment també a nivell professional, no? I l'equilibri d'aquests objectius, per mi és que és un art, està secret de la conciliació.
Molt bé, en aquest equilibri, Laura, per acabar, molt breu, com creus que, tu ara que xerraves dels infants, no? dels vostres fills, com penses que recordaran els infants, els nins, els joves, aquests dies de confinament?
Mira, sincerament, crec que això està en mans dels pares, això està en mans nostres, és a dir, no crec que hi hagi cap família que ho estigui visquent igual, ni cap família que ho estigui projectant igual, no? Caps pares que ho estiguin projectant i visquent igual. Jo, el que sí demanaria als pares és que facin un pot de reflexió de que precisament, en sèrio, és així. Què vols que els teus fills recordin d'aquesta etapa, no? I això està a les nostres mans. És un moment on podem ajudar-los a ser més creatius que mai, a fer jocs amb ells, ensenyar-los a tenir espais personals i a respectar els teus propis espais, espais en família, a cuinar junts, a fer jocs. Hi ha tanta infinitat de coses que és un moment molt guapo per fer que tota aquesta creativitat i les relacions se treballin, no?, a un nivell molt profund. I crec que això és un regal que, sincerament, Araceli, així com va el món i en les presses que sempre tenim, si no hagués arribat, per desgràcia, aquesta situació, crec que no mos haguéssim aturat tant de cop, no? I crec que les coses passen per algo i a lo millor sí que és un moment de mantenir-nos molt més units de lo que hem estat mai, començant per casa nostra.
I de Laura Pubill, experta en gestió del temps, conciliació, sobreproductivitat, podem saber més de tu a laurapubill.tv. Moltíssimes gràcies per haver-nos apropat la teva visió del temps. Ja va començar en nosaltres aquest equip de guàrdia amb els que acompanyarem els oients de Vitamina 3 tota la setmana. Gràcies, Laura.
A vosaltres, és un plaer, per sempre.
Una abraçada. Gràcies.
Igualment, Araceli.
Això era un senyor que era rellotger. Arreglava rellotges i també arreglava juguetes, i aquest senyor tenia rellotges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb què? I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació, la variable que varia la del temps.
Ara en Joan Miquel Oliver mos estava donant la fórmula de castens relatiu i amb ell volíem donar la benvinguda en aquest equip de guàrdia, en Alicia Cintes. Ella és doctora en física, professora de física teòrica a la Universitat de les Illes Balears i directora del grup de relativitat i gravitació de la universitat. Benvinguda, equip de guàrdia, Alicia.
Hola, bona nit o bona tarda.
Bones tardes. No sé si en Joan Miquel Oliver ho ha cantat i ho ha explicat bé, aquest, perquè es tens el relatiu de que se demanava ell.
Jo crec que ha estat una entrada molt apropiada.
Amb l'Alicia volíem veure aquest punt de vista dels temps, que és un poc el fil conductor del programa d'avui. Vostè, com deia, forma part d'aquest grup de relativitat i gravitació de la universitat. És l'únic grup d'investigadors espanyols que ha participat en el projecte LIGO, en base als Estats Units, que va detectar les ones gravitacionals, un descobriment que ha estat reconegut amb el Premi Nobel de Física i amb el Premi Princesa de Astúries. Alicia, li faré la mateixa pregunta avui a tothom per entendre com veus cadascun dels convidats els temps. Què és per vostre els temps?
Doncs els temps és algo molt interessant, perquè en relació a aquesta teoria de la relativitat general, doncs aquesta és com una coordenada més, però una coordenada un poc diferent del nostre espai-temps. Llavors, d'acord amb aquesta teoria, l'espai-temps té quatre dimensions, una temporal i tres espacials. És a dir, molts temps muntant una teoria que ja té un segle i una teoria encara un poc més antiga, la teoria de la relativitat espacial, que era aquesta que estava més o menys cantant la cançó, que mos estava xerrant de la dilatació dels temps. Aquesta dilatació dels temps que explica per què dos rellotges iguals en funcionament poden reportar diferents temps depenentment de l'acceleració o depenentment de la força de gravetat. És a dir, d'alguna manera, si tenim rellotges en moviment accelerat, el temps passa més lentament, o si hi ha un camp gravitatori fort, també el temps passa més lentament. És a dir, si m'ho anem a la pel·lícula d'Interstellar, que mos acostam a un forat negre, llavors els astronautes aquests que viatgen per allà segueixen sent jovenets, mentre aquí a la Terra mos estem fent vells. O, si m'ho anem a la paradoxa dels bessons, resulta que també aquell que hi ha viatjat, aquell que ha estat accelerat, quan torna, és algun temps lleugerament més jove. És a dir, que si estem en repòs, el temps passa més ràpid. És a dir, que anar un cuidado a tots amb aquesta quarantena, que quasi bé no ens movem, estem reposant més, doncs el temps passarà volant.
Mira, això just li anava a demanar, si estem en aquesta època de coronavirus, el veiem diferent. O sigui, com que si estem en repòs, el temps mos pot passar molt més ràpid, no?
Clar, clar, clar. I després, si m'anem a la teoria de la relativitat general, en relació als temps, hi ha les altres dimensions, és una teoria molt més complexa, i després ens venen aquestes ones gravitacionals, que, com bé has apuntat, hi ha ja diferents interferòmetres arreu del món, LIGO, Virgo i també la japonès Kagra, que fins fa uns dies estaven intentant mesurar aquestes ones provinent de l'univers, però que també han estat afectades per el coronavirus. La quarantena ens ha enviat tots els equips de guarda a casa i l'aparell no ha tingut en els observatoris més opció que amb una setmana de temps anar-se apagant suaument. I així tot, ja que m'agradaria remarcar que tenim un dels nostres estudiants del grup de física gravitacional, en Rodrigo Tenorio, que està als Estats Units, a l'observatori de LIGO Hanford, així és desert, i ara més o menys confinat, tancat, esperant que se li acabi la seva estància i desitjant que quan acabi pugui retornar aquí a Mallorca de forma més suau possible.
Sí, que aquest coronavirus ha afectat més enllà de l'infinit, quasi, no? Ha sortit de l'atmosfera, aquest coronavirus, no?
Diguem que ha afectat a tot, el ritme de treball, el ritme de viure. Ja que tenia que dir, bueno, podem fer teletreball, estem acostumats a fer teletreball, estem acostumats a estar a telefonoconferències, a treballar en grups d'investigació de tot arreu del món, dels Estats Units, del Japó, d'Austràlia, etcètera. Però a mi m'encanta treballar des de casa. A casa tenc un entorn que és el meu, allà on tens la gerera al costat, allà on tens el quarto de bany al costat, tens totes les coses al costat, però quan estic acostumada a treballar des de casa, normalment tu n'estàs sola. I ara aquí, doncs, diguem que hi ha tota la família i les condicions de treball llavors ja no són òptimes. És un repte poder treballar i és un repte perquè tothom necessita l'espai, el temps, necessitem tot i hi ha que intentar aquí combinar la feina de cada un d'ells. Uh-huh. Les classes en remot, examinar alumnes en remot, els que la petita pugui també seguir les classes, però així tot no ens aturam. Hi ha que seguir amb els treballs, hi ha que seguir intentant aconseguir resultats, hi ha que seguir analitzant les dades, preparar la propagació de les activitats a fer en el futur, fer correccions...
No podem aturar, està clar.
No podem aturar. Jo voldria aprofitar aquí, a part de l'agraïment que ja vaig formular fa uns dies a tot el personal sanitari i que estan i les forces de seguretat que estan fent una gran feina tots aquests dies, també a tots els docents, perquè jo estic veient com a la meva filla està rebent unes classes magistrals i hi ha un seguiment excel·lent, exquisit, de manera que no està perdent el ritme. Uh-huh. I de 9 a 5... És un suplici, perquè si està connectada no pots fer soroll.
Exacte. Però aquí segueixen, tots mos estem adaptant. Alicia Lee, vostè ara me xerrava d'un parell de pel·lícules, comentava que és Interestel·lar, no?, amb aquest camp gravitatori. Me deixi que li posi tres petits exemples de pel·lícules, començant per La teoria del todo, escolti.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo?
Retroceder el reloj.
Retroceder el reloj.
Adelante.
No sé cómo.
Aún.
Alicia, ¿per què fascina tant aquest estudi, aquesta relació de l'espai i el temps?
Oh, jo crec que som-ho tingut sempre curiositat. Sempre ens hem demanat cap a on anem, però sobretot d'on venim. És a dir, aquesta aquí que us poso l'exemple de la teoria del tot, que està qüestionant, vol tornar endarrere el temps per saber quin és l'origen. Això ja s'ho demanaven els antics, els muntantes grecs, o inclús abans, que estaven... És una curiositat innata. Jo crec que per això, quan intentem fer divulgació del nostre treball, és fàcil, perquè la gent és un tema que interessa, també interessa la medicina, i més ara. Però hi ha temes... Hi ha camps que la gent té una curiositat innata i són... No són fàcils d'explicar, però se poden apropar molt més a la societat. Uh-huh. I entendre els orígens també és un dels objectius d'aquesta detecció d'ones gravitacionals, ja que en futures, no en les actuals, però en futures observacions de les ones gravitacionals, podrien descobrir, podrien saber com era l'univers o què va passar a l'univers quan d'aquest ni tan sols tenia ni un segon de vida, cosa que de cap altra manera... en podem obtenir informació. Jo crec que això és una cosa que fa extremadament atractiu.
Total,
i la cosmologia és un camp també fascinant. Uh-huh. I en les nostres zones gravitacionals no només sabrem, tindrem informació sobre cosmologia, també de física fonamental i també d'astrofísica. I també hi ha que dir que, bueno, la curiositat humana, sempre ens fem preguntes, sempre intentant cercar respostes i cada vegada que intentant donar una resposta se'ns obren més preguntes. Tancam unes, n'obrim moltes més. I ja, simplement, fa un parell d'anys, també amb un descobriment, no de la primera, sinó d'una altra ona gravitacional, la primera que es va aconseguir veure a partir de la fusió de dos estels de neutrons, perquè ens vas poder explicar aquí el gran contingut de materials pesats que tenim a la Terra. Estem per un de l'or, plom, platí, etcètera, etcètera. Hi ha molts de materials que només en les supernoves no se podien explicar completament i llavors ens podem... A mi m'encanta molt citar en Carl Sagan per recordar que ell tenia raó. Ell ens deia que nosaltres som pols d'estrelles i amb les ones gravitacionals també hem pogut confirmar que realment molts dels materials que estan aquí a la Terra venen d'aquestes fusions d'estels de neutrons i això és una informació que hem pogut obtenir a partir de l'observació d'aquestes ones gravitacionals.
Aquí hi ha la ciència, no?, com es diu, de bon venim. Hi ha gent que des de fa molts anys li posa imaginació en això de l'espai i el temps, com H.G. Wells, escriptor, que va, ja, ell ja va escriure un El tiempo en sus manos l'any 1895.
Por ejemplo, si me muevo en línea recta hacia adelante o hacia atrás, primera dimensión. Si lo hago a la izquierda o a la derecha, segunda dimensión. Cuando me muevo hacia arriba o hacia abajo, tercera dimensión. Por ejemplo, esa caja. Esa caja tiene tres dimensiones, longitud, anchura y altura.
¿Y dónde está la cuarta dimensión?
Bueno, eso es pura teoría. Nadie sabe exactamente qué es la cuarta dimensión ni si realmente existe.
Todo lo contrario, doctor. La cuarta dimensión es tan real y verdadera como lo son las otras tres. Más aún, no podrían existir sin ella.
¿Qué quiere decir?
Fijémonos en esa caja. Tiene las tres dimensiones, como usted ha dicho.
Oh, sí, claro, pero...
Aquí teníem en Rod Taylor explicant-nos quarta dimensió. Doctora, que existeix. Això de viatjar en els temps, com es proposa la pel·lícula, és un mite que s'ha dut explotant a Hollywood des de molt de temps, no? Des d'aquest El Tiempo en sus Manos fins a Star Trek i les seves teletransportacions. Mos arribarem a moure algun dia per l'espai a la velocitat de la llum, doctora?
Jo crec que moure'ns quasi a la velocitat de la llum podrà ser factible. Que estem viatjant en els temps, això jo voldria dir que sempre estem viatjant en els temps. Estem viatjant en aquest moment cap al futur. Clar, moltes coses exòtiques és parlar de si podré viatjar cap al passat. No ho sé. Cap al futur, i sí, i molt ràpid també. I tenc un company, bueno, un gran amic, el professor Miguel Alcubierre de la UNAM a Mèxic, que ell era un fan d'Star Trek, i van coincidir fa molts anys a Alemanya, llavors els dos fèiem estadències postdoctorals, i ell té una teoria, però passa que se necessita una energia impressionant per distorsionar l'espai-temps tant que encara que la nau espacial no violi cap teoria ni cap relativitat general ni res, és a dir, que localment avança menys de la velocitat de la llum, si de forma global, de sobte, es passa d'un lloc a un altre simplement perquè l'espai-temps se podria comprimir i estirar de tal manera que sembla que sí que ha anat viatjant molt més ràpid. Però per poder fer coses d'aquestes es necessita tanta energia que de moment no ho veig realista. Uh-huh. I el de viatjar per dintre de forats negres, de cuc i coses estranyes, em sembla que de moment que passessin pel forat negre de cuc no en quedarien massa de coses nostres. Però estem viatjant cap al futur. I cada un de nosaltres ho està fent a una velocitat diferent. És a dir, a l'astronauta li passa el temps més lentament.
N'hi ha un que no viatjava cap al futur, sinó que cada dematí s'aixecava a la mateixa hora, a la mateixa cançó i en el mateix lloc, atrapado en el tiempo.
A les 7:20 con 30 segundos, panzatón y fil, vidente de videntes, pronosticador de pronosticadores, ha salido de mala gana, pero alerta en Panzatón y Pensilvania. Y ha dicho en Marmotes... Definitivamente veo una sombra. Lo siento, amigos. 6 semanas más de invierno.
Això que li passaven a Bill Murray l'any 1993 té alguna cosa a veure amb les zones gravitacionals o no, doctora Cintas?
En les zones no diré res, però que ens queden 6 setmanes d'infern potser ho tens cert i que ja m'agradaria jo poder tornar enrere alguns dies, alguns matins, reflexionar un poc més, canviar la meva actitud, calmar els meus nervis, no esbrufar tant, tenir més consideració. Ja m'agradaria, vist tots els falls que he fet, que faig, segurament que faré demà, ser més crítica, ser més reflexiva i portar-me millor, donar-les les circumstàncies amb el que tinc al costat. I quan no eren aquestes circumstàncies iguals, ja m'agradaria jo a vegades poder corregir les coses que s'han fet. Moltes vegades passa, dius, no ho tenia que haver fet, no ho tenia que haver dit, ja m'agradaria tornar enrere... Però jo crec que hem de seguir endavant, passar pàgina i treure el millor de nosaltres.
I doctora Alicia Cintas, amb això mos quedam. Ha estat un plaer tenir-la en aquest equip de guàrdia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i que pugueu seguir de guàrdia, però no per molt de temps.
Aquí seguim. Gràcies.
Vagi bé.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada tractor, cada metge i infermera, de sa forma més sincera, tenen sa nostra... innovació que faran un món millor, que això m'han de superar. No vos heu de preocupar, ara el mal tema la vegen. Menys i la feina de gent, feim el món molt més humà.
Forma part d'Ivetres Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. 646 93 45 01. El WhatsApp d'Ivetres Ràdio.
Escoltau Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A internet, ivetres.org.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
La mare ens deia, sigueu bons, val més ser ovella que esmolar les dents del llop. El món no heu de fer cap soroll, la vida és curta i ningú paga el teu dolor. El pare ens deia, no us feu grans, feu tantes voltes fins que el cel es torni blau. No estareu mai segurs enlloc.
L'abril és el quart mes de l'any en el calendari gregorià i té 30 dies. En el calendari romà primitiu del segle VIII era el segon mes de l'any, que començava el març. El seu nom en llatí era Aprilis, format a partir d'Apro, nom etrusc de la deessa grega Afrodita. També es creu que evoca la paraula obrir en llatí, ja que s'obrin més els dies, duren més. Això mos ho conta el paranòstic d'abril de 2020. És una altra manera de veure els temps, d'entendre els temps, de conèixer el calendari lunar, el calendari biodinàmic, les feines de sembra, les feines de transplantar, fins i tot dites populars. Hi ha una persona que en sap de paranòstics, de prediccions, i l'hem volgut convidar en aquest equip de guàrdia on tenim els temps com a fil conductor. Joan Barceló, benvingut a equip de guàrdia d'IB3 Ràdio.
Gràcies.
Com està?
Bé. Anant fent. Aquí, atrapats en el temps.
Atrapat en el temps. Encara li demanen quin temps farà, Joan? Encara li demanen?
De fet, jo suposo que m'has cridat per demanar qualque cosa d'aquestes, encara que la meva perspectiva és una mica ja molt més relaxada. Ja és el temps que figura en el món dels almanats i dels paranòstics. Però aquests dies, en pandèmia, sempre està bé que a vegades fins i tot un pot sentir-se atrapat pel temps. I el nostre calendari, que ja dura de més d'un quart de segle enrere, i que va donant lliçons de ciència, de recursos i de saviesa popular, crec que mos pot servir molt més que no els temps d'hora a hora, de dia a dia, que també és apassionant i que moltes de vegades te dona aquesta idea de que hi seguim sempre atrapats en els temps. Però, no ho sé, en canvi, les tradicions també és cert que es compleixen any rere any i que els calendaris, com a mínim, no van darrere o davant del progrés. No és necessari que hi vagin.
En Joan Barceló segur que molts d'oients el tenen en el record perquè ens ha acompanyat molts d'anys i molts de migdies a l'Informatiu Balear donant-nos el temps meteorològic. I ara l'han convidat també perquè és autor del paranòstic porrerenc, Vostes de Porreres, no? Ara sí. Estava explicant un poquet el que ens ensenyen els paranòstics. I com s'elabora un paranòstic, Joan?
S'elabora durant un any sencer i durant molt de mesos que hi ha situacions que t'ajuden a reflexionar, a veure el que pot passar i tal. No, no és una feina d'avui per demà, no és una cosa que s'hagi de fer a la correguda. Jo crec que no hi ha escalfament global o canvi climàtic o pandèmia que tingui la força suficient per derrotar aquests almanacs, perquè si no tinguessin aquest mirar els temps a llarga distància, el que passarà l'any que ve és que no tindria sentit. Ara mateix estan fent el calendari del 2021 i el 2021 encara és una incògnita. Per això, moltes vegades te sents atrapat en el temps, és a dir, el temps se repeteix una i una altra vegada i sembla que no saps en quin any te trobes. Això a la gent que ha fet el temps i que mira el temps en 10 dies, a 10 dies vista, mos costa molt veure el temps que pot ser i a hora de plantar-lo i d'imprimir-lo a un calendari, a un almanac.
Se li canviarà un poc sa visió dels temps amb aquest coronavirus, o com diu, ni sa pandèmia podrà amb aquesta mirada a llarga distància?
No ho sé. Aquesta pandèmia és molt sèria i no sé si tindrà força suficient per derrotar-nos, però crec que no, perquè no és una obra d'una sola persona més o menys il·luminada, sinó que és d'un equip, i si no fos perquè és un equip, en el final el producte no seria el desitjable i el desitjat. Per tant, jo crec que el temps durant l'any ennobleix el que serà el resultat de l'any que ve, perquè li afegeixes i li poses i li lleves perquè es determini sigui el millor possible, no?
Uh-huh. Idò, Joan, mos quedam ara ja no tant amb aquestes feines de sembra o aquestes de trasplantar, o que el mes d'abril poden coir pastanagues, porros, colls o faves, no? Que seria el que toca en aquest paranòstic d'abril, sinó un poc en les reflexions que mos ha duit en aquest equip de guàrdia i amb aquesta filosofia del paranòstic que tan bé ha explicat. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, Joan.
Gràcies a vosaltres per en recordar-vos de nosaltres en aquest temps tan dur i en aquesta època en què fins i tot costa llegir el diari, no? Per això, com a mínim, els almanacs arribaren en el principi d'any, que encara no passava res, i de llavors com a mínim serveixen com a literatura dels que no llegeixen ni llegien els diaris.
I d'obrirem aquesta finestra del paranòstic i de l'almanac. Gràcies, Joan.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu. Aquí seguim, equip de guàrdia, IB3 Ràdio, ara són les 20:42, xerrant dels temps, els temps que passa molt ràpid a la ràdio, el manco a mi me passa molt ràpid. I és moment de donar-li la benvinguda a en Víctor Omar. Ell és doctor en física, membre del grup de meteorologia de la Universitat de les Illes Balears. Benvingut, equip de guàrdia, Víctor.
Gràcies, moltes gràcies, Araceli.
Com va? Li he de demanar el que li estic demanant a tots els nostres convidats. Què és per vostres temps?
Bueno, per jo el temps, clar, no té la mateixa perspectiva. Per jo la definició principal de temps no és la mateixa que la millor que d'altres primers convidats, segurament. Per jo el temps és l'estat en què està l'atmosfera, no?, un moment determinat. I clar, ho he de fer així una mica estricte, he de fer la definició una mica estricta, perquè sempre lluitam nosaltres per distingir entre el temps i el clima, no? El temps és un moment determinat i el clima, en canvi, és tot el conjunt d'estats en què pot estar l'atmosfera a un lloc determinat. Seria una mica la diferència entre l'humor en què està una persona, de quin humor està avui la persona, no? I el caràcter que té una persona, no? Que seria el conjunt d'humors en què està una persona. Però vaja...
Així no ho oblidarem.
Si mos posem un poc poètics, per això és un tema apassionant, és una passió professional. I mira si tinc sort, que me dedico a una cosa que hi ha gent que se dediquen al seu temps lliure. Vull dir, hi ha col·lectius d'aficionats que se dediquen en el temps.
Total, és vera que el temps agrada a moltíssima gent. Per què creu que té aquest atractiu? Que agrada tant, que hi ha tant d'aficionat, que tenen les seves estacions meteorològiques muntades, que hi ha una xarxa d'informadors, per què mos agrada tant?
Sí, bueno, jo crec que és per diversos motius. Un dels primers seria perquè és que mos condiciona pràcticament tota la nostra vida. Tal vegada més abans, en societats més que estaven a de fora, més rurals, tal vegada, però ara també. Ara mos ho condiciona pràcticament tot el que feim, mos ve condicionat pel temps. Quasi la darrera decisió que prenem quan sortim de casa nostra, agafem el paraigua o no, no? Mos posem la jaqueta o no, està tota condicionada pel temps, i a més que té aquell atractiu de que la seva predicció depèn de l'observació, i l'observació té tant de fenòmens diferents que això el fa molt atractiu per la gent, sí.
Uh-huh. I el temps s'està tornant boig, Víctor?
No, jo no m'atreveix perquè li dec tant en el temps i la meteorologia que no m'atreveix, que no m'anar a dir que el temps s'està tornant boig. Jo diria que el temps, bueno, jo crec que sempre ha estat capaç els temps de ser molt agradable, tothom té records d'un dia fantàstic i agradable, però clar, també tenim records de que el temps pot ser molt cruel. I jo no li dono la culpa en el temps de que sigui cruel, sinó que som més aviat nosaltres, com a societat, que mos posem en risc. I amb aquest tema, clar, nosaltres sempre tenim el mateix, en el nostre col·lectiu sempre tenim el mateix. Quan hi ha fenòmens d'aquests que passen cada molt poc, no mos hem de demanar de si un fenomen passarà o no passarà, si passarà o no passarà. El fenomen passarà, l'únic que mos hem de demanar és quan passarà i què estan fent per poder-nos preparar. I clar, la predicció dels temps és la primera baula dins d'aquesta defensa, no?
Clar, conèixer el temps per poder preveure, ho dic bé? Preveure
sí,
el temps?
Sí, preveure, sí.
Mos fa justament més forts, mos prepara per lo que ha de venir, o som igual de vulnerables amb això?
Bueno, no, evidentment el coneixement sempre mos fa més forts i tenir predicció, sobre fer predicció dels temps mos fa més forts i mos permet prendre decisions respecte a allò que pugui venir. Però clar, la predicció dels temps no és fàcil, eh? Ja des de mitjans del segle XX ja hi havia una confrontació entre científics segurament com s'havia de fer la predicció dels temps. Però vaja, ha millorat, la veritat és que ha millorat moltíssim. Mira, fa 30 anys les prediccions tenien una precisió, dic una mica així, sent més genèrics, sí, una precisió més o menys quan feies una predicció a dos dies, predicció ara, per exemple, seria per dimecres, s'encertava més o menys com un 90%. Ara, monoporom anar fins a 5 dies i encertam de sort d'un 90% quan són prediccions genèriques, quan estem xerrant de si farà fred, toca bo, o si estarem amb una alta pressió o baixa pressió. Pues, clar, per tant, hem passat de fa 30 anys una predicció que se feia dos dies, ara se fa a 5 dies, aquella mateixa qualitat. Per tant, hem millorat i hem millorat moltíssim.
I aquestes bones prediccions les podem aplicar en vist de la nostra vida o de l'economia en general, per exemple, l'energia, l'agricultura, energies renovables...
Sí. Va, és que, vaja, ja no sé, però és que l'aplicació del coneixement de l'atmosfera, tant present com futur, i també passat, però és molt transversal, des de protecció civil, com dius tu, energies renovables, agricultura, i quan estem parlant d'agricultura xerrant d'aspectes fenològics, hi ha temes molt interessants, hi ha plantes que estan canviant la seva floració, estan mutant, i en lloc de ser un mes determinat, com era fins ara, estan avançant la seva floració. o temes com el transport. Tots sabem que queden tancats els ports i que ens quedem aquí a les illes aïllats. Fins i tot un tema que no sé si com a comunitat ens hi hem posat a pensar, que és que el recurs turístic més important que tenim té que veure amb l'oferta, té que veure amb el clima que tenim, és el nostre recurs turístic més important. Uh-huh. I, per tant, és que ens afecta moltíssim. Fins i tot l'afectació de malalties, ara que estem tant amb aquesta qüestió, fins i tot la propagació de les malalties depèn de quines són les condicions meteorològiques en aquell moment. Uh-huh. Per tant, i cada un d'aquests aspectes té doncs, les seves especificitats i les seves dependències respecte als temps i al clima. Per exemple, de la transmissió de malalties, està clar que moltes de les malalties tenen més facilitat per transmetre-se quan hi ha humitat i aire fred, per exemple. Uh-huh. Per tant, en aquest cas, és un dels casos en què més s'aplica, i també fins i tot l'energia renovable. No? L'energia renovable és un cas molt interessant.
I ara que xerraves les malalties, ara que és inevitable pensar en el virus d'aquest coronavirus, no? Com us està afectant i tant, fer bones prediccions també ens podria ajudar a avançar-nos a un virus com aquest o com la grip?
Sí, a veure, nosaltres tenim una mica d'experiència, hem col·laborat amb alguns metges per intentar determinar quines són les condicions atmosfèriques que faciliten la propagació de malalties. Per exemple, en aquest cas concret que record que vàrem estar col·laborant era en l'afectació infantil de la grip, però la grip normal, diguéssim, la grip tradicional que coneixíem fins ara. Clar, el que s'intenta preveure en aquest cas no és tant evitar que la gent se pugui contagiar, que això, bueno, si se donen avisos de que hi ha condicions favorables, bueno, un pot ser més o manco pot prendre algunes precaucions, però sobretot el valor més important d'aquestes prediccions d'afectació d'una malaltia permeten que els serveis sanitaris se puguin preparar, i d'això darrerament estem sentint totes les notícies cada dia, clar, que se puguin preparar, i això és un avantatge molt important. De cara en aquest treball que estaven fent, s'intentaven pues, correlacionar la quantitat d'afectacions de grip infantil i l'impacte que tenia damunt la part pediàtrica dels hospitals amb les condicions atmosfèriques tipus temperatura, humitat i vent. És un treball que està en marxa i que supos que ara, amb el tema de moda del Covid-19, haurem de, m'imagino, que ampliar i aprofundir en aquest segon cas.
Idò, interessantíssim. Víctor Omar, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat la seva visió dels temps, no? Des d'aquest grup de meteorologia de la Universitat de les Illes Balears, des de la seva professió i de la seva passió. I ja està clar que la predicció no només ens serveix per saber si hem d'agafar el paraigua o si podem anar a la platja aquest dia. Víctor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Adéu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?
Dissabte i diumenge, entra en òrbita, punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí, a IB3 Ràdio.
Darrer vol a Formentera. Ara, de dilluns a divendres i a partir de les 10 de la nit.
¿Por qué?
A veure què diu aquest home.
Pero cojón de la calle.
Què en penses dels selfies?
De quins?
De selfies.
Dels seus?
No, de selfies.
Dels meus?
Un programa que et deixarà les coses clares. No perdis el teu bitllet.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
secs, com si el temps es pogués dividir com si res. És com dir que el temps és un rellotge. Ja fa massa temps que ens hem deixat molt del ritme feixut, ritme que no és vida ni present ni futura. Hi ha un soroll que viu entre nosaltres.
Jo canto, tu cantes, ell canta, nosaltres cantam, vosaltres cantau, ells canten. Ara, qui estava cantant aquest temps o rellotge era el grup San Josex, que mos ha donat peu per saludar el nostre següent convidat, que és Juan Alcaraz, professor de llengua castellana. Benvingut a Equip de Guàrdia.
Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias.
Com anam? He triat sa fàcil, present indicatiu del verb cantar. Aquesta és dels fàcils, no? Aquest l'encerten sí, bueno, els alumnes.
Hombre, esa sí, esa la verdad que con esta no hay problemas. Hay más problemas con otros tiempos verbales que con este, la verdad, la verdad.
Ja veu que aquí hem xerrat avui dels temps, des del punt de vista de la física, des del punt de vista meteorològic, del paranòstic, de la gestió dels temps, però també havíem de xerrar les conjugacions verbals. Sí. Quan vostè era petit, li agradava estudiar els temps verbals?
A ver, cuando yo era pequeño, la verdad es que no mucho. Si somos un poco sinceros, la verdad que no, porque, bueno, antiguamente la forma de enseñar, ¿no?, de impartir todo lo que son los paradigmas verbales era muy estructural, ¿vale? Como lo hemos estudiado todos en la GBD, pues eso, depende del indicativo, yo canto, tú cantas, el canto, etcétera, etcétera, etcétera. Que luego al final, claro, no tenía mucho sentido, que digamos, aprenderlo de esta manera. Por tanto, la verdad que me gustaba, porque a mí siempre me ha gustado estudiar, pero no, la verdad que esta manera no me gustaba mucho. La
¿Y con se enseñara, perdón, con se enseñara, Joan?
A ver, ahora primero que ya se enseña por competencias, ¿vale? Que esto, a ver, enseñar por competencias es que se da como una enseñanza, un uso más funcional de la lengua, es decir, los chicos y las chicas tienen que aprender la lengua en uso, es decir, no estudiar paradigmas sueltos, sino metidos en un contexto. Por ejemplo, cuando aprenden los tiempos verbales, saber por qué se utiliza un tiempo verbal y por qué se utiliza otro, meterlos en un contexto, meterlos en un texto, ya sea un texto escrito, un texto oral, y que ellos mismos sean capaces, como hablantes nativos de lengua castellana, lengua catalana que son, saber y ser capaces de diferenciar entre un uso y otro, pero siempre metidos en un contexto, porque al fin y al cabo la lengua es eso, la lengua es un sistema de comunicación que lo utilizan para hablar, para comunicar, ya sea de forma oral o escrita, por eso se intenta siempre en un contexto.
Hay alumnos que le diuen això per què me serveix?
Cada dia.
Sobretot a veure, un futur de subjuntiu, aquest no l'ampliem. No.
Mira, jo sincerament, jo per exemple, mira, ara has posat un bon exemple, Alicia. Jo per exemple, el futur de subjuntiu, perquè jo soy muy funcional quan explico. Entonces, sinceramente, el futuro de subjuntivo, yo sí que lo enseño, pero les digo claramente, les digo, a ver, porque me dicen, ¿y esto para qué lo aprendemos? Les digo, a ver, eso solamente es porque es un tiempo verbal que se utiliza en un contexto determinado, contexto jurídico, por ejemplo, ¿de acuerdo? O también en algunos refranes, frases hechas, por ejemplo, no lo sé, allá donde fueres, haz lo que quieres, solamente para que sepan que sí que se utiliza en un reducto, la verdad, muy, muy específico de la lengua, pero que se puede utilizar. Pero evidentemente el tiempo de trabajo que utilizan o que utilizo en mis clases, evidentemente es muy inferior el presente de subjuntivo a otros tiempos verbales del indicativo o también del subjuntivo. Pero sí, eso me lo preguntan cada día. Morfología y sintaxis cada día. ¿Para qué sirve esto?
Idò, me serveix per poder comunicar-nos en propietat, no? I sí, per poder estimar el llenguatge, que també és un valor que mos fa humans. Juan Alcaraz, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Per cert, si teniu ganes d'aprofundir i de saber més de sa llengua, Juan Alcaraz Blog, el trobareu fàcilment si poseu el seu nom en el cercador, amb un blog ben intens i ben immens parlant de llengua, dirigit sobretot en els alumnes. Juan, moltíssimes gràcies per haver estat
moltíssimes
amb nosaltres, equip de Guàrdia.
Ti, venga, buenas noches.
Adéu, adéu.
Adiós.
Hem de trobar temps per estar el més temps junts sense comptar les hores passades perduts entre...
Idò, així hem acabat aquesta primera hora d'Equip de Guàrdia i ara, tot d'una després del butlletí informatiu, començarem la segona hora, on seguirem estirant els temps, aquesta vegada des del punt de vista filosòfic, amb Miquel Àngel Ballester, i farem un petit homenatge a Luis Eduardo Aute, en tres músics, en Jaume Anglada, en Rafa Ferrà i en Joan Isaac. Això serà tot d'una.
Detrás.